Les aventures gràfiques sempre han estat un referent en la història dels bons videojocs. Quan parles amb algú que ha disfrutat de veritat amb les aventures gràfiques, sempre li queda una brillantor als ulls que defineix un sentiment difícil d'explicar. Des dels clàssics Maniac Mansion, Leisure Suit Larry o Indiana Jones, fins a les darreres grans aventures, tots aquests jocs han compartit una manera molt especial d'entendre els videojocs. Eren jocs tranquils, per jugar amb calma, amb acció física molt puntual i una constant acció mental. Jocs en els que et podies passar hores i hores simplement per descobrir com s'obria una porta o com s'activava un mecanisme concret. Les aventures gràfiques van quedar i van crear una forma de jugar, segons sembla, amb el pas del temps ha anat a menys. S'han anat perdent fins quasi desaparèixer i només continuen vius en els programadors i col·lectius fanàtics d'aquest tipus de jocs que els mantenen i fins i tot en continuen creant de nous. De totes maneres, hi ha una altra forma més optimista d'entendre el present. És aquella tendència que diu que, de fet, la majoria dels grans jocs de l'actualitat han agafat part dels seus arguments i del seu estil en esquemes establerts amb les aventures gràfiques dels anys 80 i 90. Sense cap mena de dubte, em quedo amb la segona. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge de la secció Game Classics d'avui estarà dedicat a reconèixer i a conèixer també descobrir els orígens de les aventures conversacionals. Ens haurem d'anar als anys 60 per veure com els primers programadors van aconseguir crear alguna cosa que anys més tard va permetre'ns jugar les aventures gràfiques.
Al Game Masters analitzarem quines van ser les millors aventures conversacionals i les millors aventures gràfiques, quines diferències hi havia entre els dos gèneres i quins en van ser els millors programadors.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre una de les primeres aventures conversacionals creades a l'Estat. Es deia Habato i estava basada en un còmic clàssic dels anys 60.
Per acabar el programa parlarem dels premis ADC, el rànquing de premiats de l'Associació Espanyola de Distribuïdors i Editors de Software d'Entreteniment, que es va donar a conèixer aquesta setmana.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Sense cap mena de dubte, les aventures gràfiques deuen el seu origen a les aventures conversacionals. I les aventures conversacionals van començar probablement molt abans del que tots ens imaginem. Ho descobrim en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Está usted en prisión. Tiene un cinturón y un fiambre al lado.
No sé. A ver, salir de inmediato por la puerta.
No puede hacerlo. Hay un carcelero.
Matar al carcelero.
¿Está usted de broma?
¿Te tengo cara yo de hacer broma?
Si continúa así, resetearé el ordenador.
No hace falta, hombre, ya lo hago yo.
Per una persona poc experta als jocs conversacionals, els primers dos minuts davant d'aquest tipus de joc podien ser així de frustrants. Avui parlarem dels jocs conversacionals i les aventures gràfiques, dues maneres d'entendre el videojoc, però dues maneres semblants de filosofia d'entreteniment. Game Classics. Les aventures gràfiques sempre s'han volgut mostrar com un videojoc adult i culte per diferenciar-se dels coneguts matamarcianos d'aquella època. Per parlar d'aventura gràfica, hem de retrocedir fins l'any 1965, quan enormes ordinadors omplien despatxos militars. Els científics programadors d'aquelles màquines creaven senzills jocs de text que resulten ser la prehistòria d'aquest tipus de videojoc. En aquests esborranys podies moure't en un mapa imaginari que formaven habitacions que comunicaven entre si. La idea d'aquests primers jocs era la de trobar un personatge amagat. Anava passant el temps i els jocs guanyaven en complicació. El jugador podia començar a escriure petites accions com agafar o mirar. A tot això va néixer Colossal Cave, la que és considerada la primera aventura gràfica. Estava programada en Fortran, el llenguatge d'ordinadors militars per excel·lència, en l'ordinador PDP-10. Ocupava 300K, que en aquella època era una barbaritat. L'èxit va ser tan gran que treballadors de certes empreses van ser acomiadats per dedicar-hi massa temps a jugar. L'any 1977, una companyia americana anomenada Infocom volia treure rendiment econòmic a aquests videojocs. Així va néixer Zork, considerat una llegenda, sobretot per la seva complexitat argumental. Després de Zork, varen arribar seqüeles que van convertir en Infocom com la més gran productora de jocs d'aquest estil. A més, aquest videojoc tenia un llenguatge propi anomenat ZIL, més complicat a l'hora de fer accions. A Zork podem anar més enllà d'agafar pistola. Aquí podem demanar obrir porta i la màquina ens podia respondre a quina porta et refereixes. Les converses semblaven ara més reals. L'aparició dels primers ordinadors personals com el Commodore PET o l'Apple II van permetre gaudir a casa teva d'aquestes aventures. Començaven a aparèixer títols que venien més de 300.000 còpies. El secret de l'èxit d'aquests videojocs estribava en un lema ben conegut. El processador gràfic més potent és el de la ment humana, la imaginació. Aquells jocs sense gràfics facilitaven, i molt, la conversió a d'altres màquines. Online Systems, més coneguda després per Sierra, va ser la primera desenvolupadora en llançar una aventura gràfica en colors i en usar tarja de so. A Europa es feien també bones aventures, sobretot a la Gran Bretanya, pels ordinadors Dragon i BBC. Adventureland va ser el primer videojoc en utilitzar un Pacer, una eina informàtica que ajudava el creador a concentrar-se en l'argument per deixar de banda la problemàtica informàtica. The Hobbit va ser llançat per Sinclair Spectrum juntament amb la novel·la de J.R.R. Tolkien. Al nostre país, la filial de Dynamic, Aventures AD, llançava el primer conversacional espanyol, Yanked. Però potser el King Quest va ser el projecte que va fer llançar la categoria més alta a les aventures gràfiques. Va ser considerat la primera aventura gràfica de la història, perquè els gràfics deixaven de ser testimonials per formar part activa de l'acció. El personatge principal ja sortia en pantalla. El videojoc deixava de ser subjectiu per ser objectiu.
Doncs anem a parlar d'aventures conversacionals i d'aventures gràfiques en la tertúlia d'avui.
Game Masters.
Entrem al Game Masters d'avui per entrar a la tertúlia i per parlar tranquil·lament. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Sellas. Benvinguts una setmana més.
Avui hi haurà polèmica. Avui una cosa tan tonta com aquests jocs i comportaran polèmica. Perquè
això està bé, també.
Sentíem el reportatge i hi havia males cares. Perquè...
hi havia tensió.
És que ja no m'ha agradat ni aquesta entrada.
És que, a veure, de fet, nosaltres normalment tots els Game Masters, diguéssim, coincidim bastant en la majoria de temes, no? Per què? Doncs perquè són coses que s'han viscut, que personalment doncs, hi has estat doncs, tot una etapa, moltes hores, èpoques, concretament, de la vida de cadascú, jugant a una sèrie de jocs que, per tant, et fan compartir una sèrie de sentiments i una sèrie d'experiències que normalment són positius, però no sempre s'ha de compartir, com a mínim, una mateixa manera de veure-ho, no? No entrarem a parlar de la gran guerra que tindrem un dia entre Nintendo i Sega a l'època dels anys 90, no? Que això va ser una cosa realment interessant, però sí que les aventures gràfiques tenen detractors i tenen també fans absolutament aferrissats. Abans que res, els orígens de les aventures gràfiques l'Albert Murillo ens els ha anat a buscar als anys 60 en ordinadors militars. Tot s'ha d'anar a buscar als anys 60 en ordinadors militars, perquè internet neix als anys 60 en ordinadors militars. Les aventures gràfiques també.
Jo puntualitzaria que van començar una mica abans. Si recordeu aquells llibres que et deien si quieres abrir la puerta, abre la página 37. Mm-hmm. Si quieres...
Llibres de tria la teva aventura.
Aquesta mena de llibres.
Quan van començar a existir aquests llibres?
No ho sé.
No sé si als anys 60 hi devia haver llibres d'aquests. Tu, Albert, com ho has tret, això? O sigui, l'origen...
és que moltes vegades quan vas a llegir els llibres d'aquest tipus amb la història inicial de la informàtica, sempre... dona com a referència a l'inici de moltíssimes coses, no? Perquè començaven a experimentar moltíssimes coses i suposo que el fet de fer jocs o començar a fer jocs, els primers jocs que es van fer van ser provatures d'aquest tipus, no? Uh-huh. Que, bueno, que, mira, s'etiqueten amb els jocs d'aventura o conversacionals perquè no tenien altre remei, perquè en aquells moments segurament no es podrien fer gràfics, uh-huh. I, doncs, ho etiqueten d'aquesta manera, no? I... és una manera de veure els orígens de la història de la informàtica, no? Moltes
vegades. I més una cosa, que la indústria mundial en la qual s'hi ha invertit més diners en tota la història ha estat la indústria armamentística, la qual cosa és
normal. Llestimosament aquests dies en tenim exemples evidents,
sí,
no?
Sí, és a dir, la famosa anècdota de la PlayStation 2, que no la volien exportar del Japó perquè contenia una targeta gràfica amb un xip militar dels Tomahawks.
No, ara queda en un acudit, però Saddam Hussein va voler importar, no sé si era una quantitat bestial, de PlayStation 2, precisament perquè el xip gràfic tenia una capacitat de processament de dades que, a més, vulnerava els acords que tenien de no importació, de depèn de quina tecnologia, no? A l'Iraq, que, de fet, l'origen de moltes coses a nivell tecnològic és, tristament, com hem dit moltes vegades...
Per això jo compro un Nintendo, però no donar suport a la indústria armamentística, amics.
Militar. És un origen militar. Però vaja, el tema de les aventures conversacionals i les aventures gràfiques és un primer debat, no? Perquè molta gent, com a aventura, jocs d'aventura, doncs, inclou una mica tot, i de fet són jocs realment diferents, no? Una aventura conversacional, de fet, l'experiència de joc no té absolutament res a veure amb una aventura gràfica. Potser l'origen sí que pot arribar a ser el mateix, però no té res a veure, no?
Si et fiques una mica en el que és l'origen de les aventures gràfiques, que tothom entén per aventura gràfica, si fa no fa, és com una mena de capa superior del conversacional. Substitueix la introducció de comands, d'instruccions a l'ordinador, per, senzillament, unes icones, o a vegades, inclús abans de l'aparició de les icones, inclús per una sèrie de comandos predefinits. Mm-hmm. Tens el coger, usar, ver, inventario, etc. Mm-hmm. Llavors substitueixes la introducció de dades per una sèrie de comandos predefinits. Un pas més endavant d'això és la substitució d'aquestes entrades tan textuals per icones més intuïtives. I la interacció amb l'escenari. Quan en un joc conversacional tu entres en una habitació, doncs normalment tens una opció que és ver, llavors et decidiu el que hi ha, veus els objectes que hi ha, llavors és feina teva dir què vols agafar, què no vols agafar, com ho pots agafar, com ho pots combinar. En aquest camp ja de les aventures gràfiques, en aquest segon pas que tenim, això ja substitueix precisament per una opció visual del contingut de la càmera on et trobes, i tu amb el ratolí i d'una forma gràfica pots veure què és interactiu, què no és interactiu. Què pots agafar, què no pots agafar?
De fet, quan estem parlant de les aventures conversacionals, que són jocs bàsicament de text, o sigui, en el que un text et situa en un entorn en el qual tu pots interactuar, però també amb ordres que tu vas introduint textualment, tu entres en una habitació i et diu, doncs, estàs en una habitació gran, tens una porta al fons, dues finestres al costat, una taula amb un objecte damunt, i tu pots dir, mirar per la finestra de la dreta, mirar per la finestra de l'esquerra, descriu el que veus, mirar l'objecte de la taula, descriu quin objecte és, agafar-lo, deixar-lo, tirar-lo, llançar-lo...
És com moltes, vegades, com moltes vegades hem definit aquí el que són els jocs que nosaltres vam jugar als anys 80 o als anys 90 o els que juguem ara, una mica la tecnologia també defineix el patró del joc. Mm-hmm. Els jocs dels anys 80, si eren conversacionals i si eren en format text, eren bàsicament perquè la tecnologia de l'època no oferia unes grans facilitats gràfiques.
A mi m'ha fet molta gràcia un comentari que ha introduït l'Albert Murillo en el reportatge, que diu el processador gràfic més poderós del món és la ment humana. Per tant, no, els defensors de les aventures gràfiques, de les aventures conversacionals, perdó, diuen posant un text permets que et puguis imaginar un escenari espectacular, no?
Se fa l'efecte que era un lema fins i tot d'Infocom, que era doncs una casa de software.
Digues-li que es compraven cap a casa una mica,
sí,
no?
Totalment.
Si us hi fixeu, bàsicament a les aventures conversacionals estan molt més a prop de l'origen, que són els jocs de rol tradicionals, mm-hmm. que és a partir d'aquí la seva versió informàtica comença amb aquestes
aventures.
De fet,
els jocs de rol pur, diguéssim, els jocs de rol que juguen amb un llibre i un mestre, diguéssim, de cerimònies, no? No sé com se'n diuen.
El màster,
no? Diguéssim. I llavors, doncs, els jugadors del joc de rol, el màster té el llibre i amb el llibre va guiant el joc al qual van jugant els altres, no? I es juga, doncs, amb una sèrie de daus, amb una sèrie d'opcions amb cadascun dels jocs. De fet, en els jocs de rol pur no hi havia tots aquests exèrcits i totes aquestes figures i tots aquests escenaris que es van fer. No és imaginació en estat pur, no?
Sí, sí, el máximo complemento que tenía en los juegos de rol, y no digo porque llevo muchos años jugando, era, bueno, la hoja de papel, el lápiz, el bolígrafo, y bueno, y por dónde vais, y te ibas, pues Bo te escribía, ¿no? Te dibujaba el máster, pues lo que ibas viendo, ¿no? En plan, los juegos de Nintendo 64, vas viendo una de sale de la niebla, sí. Pues algo así.
Llavors podríem dir que els conversacionals van morir quan va néixer el primer videojoc d'aventura gràfica?
No, no necessàriament,
no,
perquè...
No han muerto los...
Uh-huh. És el que diu l'Antonio. En el gran públic potser sí que s'han diluït una mica, uh-huh. perquè, òbviament, És molt més senzill, és molt més atractiu, tot el que té un entorn gràfic, però realment se segueixen fent...
És per si hi ha un altre tipus de conversa, de joc conversacional, que és en la mateixa aventura gràfica, l'apartat de les converses, que dius, parla amb aquest individu, no? I l'individu parla, vull dir, sí. Els jocs venen doblats perfectament, el castellà, per exemple, i parlen, i depèn de l'opció que tu tries de resposta...
Però de fet, també ser... de fet això ja formaria part del que seria una aventura gràfica, de fet, perquè conversacional s'entendria com tot un mode de joc genèric, no? Un mode de joc en el que tu doncs, només llegeixes text i a partir d'aquest text et vas imaginant on ets. Llavors, quan entres a l'aventura gràfica té doncs, un sistema de joc, una interfície, diguéssim, una visualització de pantalla molt característica en la majoria dels seus casos, que és una pantalla de joc normalment a la part superior, en la que hi ha un escenari, un personatge al qual es pot desplaçar pel mig d'aquest escenari, mentre tu amb el ratolí la vas marcant en el punter, i una part inferior de la pantalla en la que tens una sèrie de verbs genèrics, caminar, agafar, no sé, utilitzar...
L'inventario, també.
Un inventari a l'altre costat, i llavors tu només has de clicar doncs, el usar, i quan cliques usar has de clicar seguidament un altre punt de la pantalla perquè el personatge que tens doncs, interactuï. No? Llavors, si tu trobes un altre personatge aquí al mig i pots posar parlar amb aquell personatge, per tant, cliques la primera opció que és parlar i cliques damunt del personatge, llavors sí que et surt una conversa amb diverses possibilitats de resposta. Però mai ets lliure a l'hora d'escriure, no? Sempre tens opció A, opció B, opció C, no? No tens la llibertat però que tenies
eso
en les conversacionals, no?
Eso ha cambiado con los juegos de ahora, lo que quería comentar yo antes, porque antes las aventuras gráficas, como comentamos ahora, pues hablabas con una persona, había una conversación y te salía una serie de preguntas que tú le hacías a ese personaje. Y ese personaje, pues en función de la pregunta, te va a dar respuesta. Los juegos conversacionales de hoy, ¿vale? O de los 90 o más o menos, tipo los Zelda, Final Fantasy, todo esto, no es igual. En general, la mayoría de veces que interactúas con un personaje, ya, digamos, es como si tuviera el guión aprendido y si le hablas, pues te responde, te dice ya directamente, no salen una serie de opciones, ¿no? Es raro. Siempre responde. En algunas ocasiones puntuales sí, que dices, pues entonces te sale sí o no, o un camino u otro, pero en general, es, digamos, está más predefinido, le dan menos, priorizan más el tiempo de juego que el tiempo de conversación. Eso es lo que he visto, la variación principal.
En el que dèiem abans del pas de les aventures conversacionals a les aventures gràfiques, com dèiem, sempre queda, no? És allò que canvien els models, però sempre llavors queda gent que els continua utilitzant, però el que sí que les aventures gràfiques visuals, diguéssim, amb els gràfics, varen suposar deixar enrere una mica doncs, tot el que era l'aventura conversacional. Podríem dir que Maniac Mansion, el joc clàssic de Ron Gilbert, va marcar aquest punt d'inflexió amb l'entrada del que serien les aventures gràfiques, perquè precisament, vaja, i tota la gent que conegui, que li agradin els videojocs, suposo que coneixeran una pàgina web que es diu Meristation.com, gran pàgina web per mi, i personalment, això sí, un dels millors portals en llengua castellana, crec, pel que fa a l'actualitat del món dels videojocs, li han dedicat un reportatge sencer en el que doncs, descobreixen des dels seus inicis fins a tots els grans jocs que va programar, no? I ell, precisament, marca com a l'inici de les aventures gràfiques un joc que es deia Maniac Mansion.
Bàsicament va sentar càtedra per això, no? Perquè, pel que hem dit abans, perquè el seu sistema d'interfície era un sistema molt, molt fàcil d'utilitzar, amb el qual tu ja tenies totes les opcions a disposició teva i podies interactuar amb l'escenari, no? I aquest va ser un joc bastant innovador. L'argument també era bastant entretingut i bueno, es van fer versions per moltes, moltes màquines. No?
Estem parlant de PC, suposo, per la primera.
No, va començar per Commodore 64.
Estem parlant de l'any 85.
Molt bé.
Commodore 64 i després va arribar als ordinadors personals i va haver una versió per Nintendo, per la NES, que la va fer Jaleco, o Jaleco com...
Sí. Jaleco.
I desgraciadament la censura va fer de les seves en aquesta versió perquè hi havia uns escenaris a la versió per compatibles que es veien una mena d'estàtues una mica així destapades, no? Estàtues gregues. I a la versió per Nintendo aquestes estàtues estaven ben vestidetes i això.
Hi havia, de fet, hi ha un personatge molt curiós de l'etapa del Renaixement, diguéssim, de l'entremig, no? Entre el Renaixement i el Barroc, quan Michelangelo va pintar la Capella Sixtina uns anys més tard amb la Contrarreforma i va tornar una mica a la ultrareligiositat, no? Entesa des del cristianisme i el catolicisme, varen decidir pintar una mena de mocadurets, no?, en les parts íntimes de tots els personatges que hi havia a la Capella Sixtina, i aquest senyor li van dir Il Braguetone, no? Sí. Ha quedat per la història, com no se'l recorda el nom, bé, sí que recorda, però recorda més el seu sobrenom, que era Il Braguetone, no?
I se li va girar feina, però...
Sí, perquè hi havia una quantitat de gent terrible a la Capella Sixtina, no tant com els del Maniac Mansion, que van haver de retocar uns quants píxels, no? Exacte. I era un Braguetone japonès, en aquest cas, no?, que va retocar uns quants píxels del Maniac Mansion. Era un gran joc, el Maniac Mansion, no?
Sí, però... Volviendo al tenis un momento, la parte de lo de la censura, a mi modo de ver, fue la mejor versión. O sea, para una consola como la NES, la exprimió, pero en niveles que yo pocas veces he visto. O sea, y aparte, en perfecto castellano.
Es el único juego de aventura gráfica para Nintendo, ¿no?
No, es que aparte, pero es que aparte era censura
esa. Podríamos afirmar que es la única aventura gráfica para NES. Un experto en NES como es Eduardo Rodríguez.
Sí, bueno, juegos occidentales de aventura gráfica, sí. Se puede decir que... que és l'únic, així, haciendo memòria.
És que sembla que una mica el fil que defineixi aventura gràfica o no sigui molt, molt poc tangible, no?, moltes vegades. Vull dir, podríem dir que és aquest o pot ser un altre. Zelda, m'han dit abans que podia ser una aventura gràfica.
Zelda, és que... més bé una... Perdó, una aventura conversacional.
Sí. Conversacional, no, és curiós, eh? Mai hagués pogut dir jo.
Aventura conversacional no, yo creo que no. Básicamente siguen unos patrones muy parecidos. Lo que pasa que los juegos estilo Zelda son juegos de rol que tienen un componente de acción mucho más elevado. Es porque realmente...
Bueno, Zelda es una barreja de moltes coses, eh?
Exacte.
És un gènere per ell mateix, sí, no? Això d'anar per mazmorres...
Sí, exacte, comporta una mica de tot. Tu veus el teu personatge, realment controles el teu personatge d'una forma en què les aventures gràfiques normalment no ho fas,
però i les seves accions directament... Tampoc no li pots variar el comportament del personatge. És a dir, si tu poguessis variar el comportament i fer, mira, jo vull que sigui dolent, o vull que sigui bo, o vull que tingui aquests poders, o aquests altres, poder-li variar la personalitat, llavors sí que podria. Sí.
Però bueno, al cap i a la fi tots els jocs estan bastant predefinits.
Mm. Bueno, és un juego de acción y rol. Acción tipo es un juego de acción un poco mezclando lo que sería plataformas, por ejemplo,
sí.
Acción desde una vista, desde una perspectiva de los primeros juegos de rol que puso de moda Ultima, porque antes los juegos de rol eran diferentes, los que habían en ordenador, los primeros, que los que se han hecho populares en consola. Entonces, se puede decir que el típico rol japonés, que el primer tipo de juegos fue la saga Ultima, y entonces el Zelda es, utilizando ese estilo de rol, fue el primero en incorporar acción directa con el juego, porque siempre los juegos de rol fueron por turnos, las batallas por turnos, ¿sabes? Con menús. Pero el Zelda, eso, adquiere de las plataformas, digo, por eso Shigeru Miyamoto, cuando creó Zelda, mezcló un poco el concepto que había hecho con Mario, pues pasándolo al tipo de vista, se podría decir, de juegos de rol.
Si os sembla, tornem a les aventures gràfiques. Estàvem als inicis, estàvem a Maniac Mansion, una altra de les grans aventures gràfiques que recordo del començament, una probablement de les que més em van impactar, era l'Indiana Jones i l'última creuada, que era el primer. Llavors va sortir una altra que crec que va ser espectacular, també una de les millors, que es deia Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sí. Boníssim, però el primer estava molt ben aconseguit, també seguia tot el guió del que seria, doncs, la pel·lícula d'Indiana Jones i l'última creuada, no?
Els programadors van tenir el problema amb aquest joc de tenir que fer un joc d'aquesta mena, però basant-se en la pel·lícula, no en el guió de la pel·lícula, i clar, estem parlant d'Indiana Jones i no es podien passar depenent de fer en la personalitat del personatge, no? No tenia que seguir les pautes del personatge de la pel·lícula. I jo crec que van aconseguir donar-li al personatge de l'Indy una personalitat que va més enllà de les pel·lícules, una personalitat més humorística, més de broma, més catxonda.
Que llavors va seguir, sí. O sigui, era un Indiana Jones...
Molt xuleta, molt...
Sí, una mica satíric, no? Una mica irònic.
Al cap i a la fi, i el personatge d'Indiana Jones, aquest estil d'humor és característic de gairebé tots els jocs de LucasArts, ja començant amb Maniac Mansion, Day of Tentacle, no sé si... Max and Hit the Road.
Sam and Max.
Sam and Max. Sam and Max.
Home, Grim Fandango.
Grim Fandango, per exemple. Tots aquests jocs estan tallats pel patró LucasArts, que és un patró humorístic, molt satíric, amb uns guions molt cinematogràfics, amb uns diàlegs molt punyents. Només cal recordar Monkey Island, els diàlegs que hi ha amb tots els pirates de la taverna, amb els del circ, amb totes les altres...
Els combats d'insults són...
Exacte, vull dir... I això és una característica...
Si us sembla que ens estem amalant, anem pas a pas.
I los deructos.
Anem pas a pas perquè han sortit una quantitat de jocs increïble, que a més n'hi ha moltíssims, i m'agradaria que com a mínim els més importants els poguéssim deixar clars, com a mínim de cara de cara als oients per deixar doncs, uns quants referents, a dir, aquests són els més importants dins de la història de les aventures gràfiques. Començàvem amb les d'Indiana Jones. Indiana Jones, de fet, la primera, la de l'última creuada, va estar molt bé. Crec que va ser un punt de partida molt important que varen aconseguir superar llavors amb l'Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Jocs que estaven basats, de fet, en aventures. Primer en una pel·lícula i llavors en una aventura imaginària.
I tenien més llibertat, no?
Indiana Jones, en el que tenien molta més llibertat. Tenia també la companya femenina, que es deia Sofia, si no recordo malament. Havien de viatjar a l'illa de Creta. Havien de viatjar llavors a no sé quin altre indret del món i acabaven
amb
un submarí i acabaven a sota d'una mena de era com si fos l'Atlàntida, no? Enfonsada al mig de l'oceà, i aconseguien doncs crear tota una sensació com de pel·lícula, no? Era una aventura gràfica molt cinematogràfica en aquest sentit.
I a més d'això, va ser, no sé si és dels primers jocs, però tenia la particularitat de tenir diversos finals, no? Tu podies passar-te a l'Indiana Jones and the Fate of Atlantis amb un final còmic, amb un final que et converties en Déu, en un final, molts finals diferents.
Doncs ara, agafant potser tota aquesta sèrie de jocs que són el gran referent LucasArts dins les aventures gràfiques, crec que la contrapartida o l'altre gran referent de les aventures gràfiques dels 80-90 és Sierra. La companyia Sierra ha sigut també una de les grans creadores de mites com Space Quest...
De fet, el reportatge de l'Albert acabava introduint
Roger Wilco,
el tema de Sierra, perquè de fet King Quest va ser, vaja, una de les grans sagues d'aventures gràfiques de la història, també. O sigui, tenim Space Quest, tenim King Quest, tenim unes aventures que a mi personalment no em van agradar mai. No sé per què, o sigui, no sé si probablement era molt més de l'escola de LucasArts, no? Amb aquell més, un sentit de l'humor potser una mica més irònic, no? Una mica més del que serien aquests monòlegs, d'aquests stand-up comedies, aquests de... Era una mica això, no? Feia una mica el monòleg, no? L'Indiana Jones o el personatge de Thorne, i probablement els de Sierra no tenien... Era una mica més èpic, no? Tot plegat, era una mica més de compte.
Era un poc més seriós, más, en plan un poco más novelescos, tal vez.
Hasta que te llegues a la saga de Larry. Larry, que potser és un dels jocs més venguts en plan aventura gràfica de Sierra, és potser un dels jocs més venguts i potser dels més recordats per tota la gent. Recordo que va haver-hi molts problemes de gent despatxada de la seva feina per haver-se passat hores i hores jugant a aquest joc, perquè és un d'aquells jocs que es va copiar per una infinitat de vegades. Va tenir una quantitat d'èxit tan gran que les ventes del llibre de pistes van superar en escreix les ventes dels jocs originals.
És aquell tipus de joc... Han venut 1.000 jocs i han venut 8.000 llibres, no? Com pot ser?
És aquells jocs que es van començar a copiar, a passar d'un a l'altre, i van tenir un... Bueno, van arribar...
Per situar una mica, Leisure Suit Larry era una mica perquè ens fem la idea del que seria visualment el Arthur un soltero de oro, per exemple, no? Aquella típica pel·lícula, com es deia el senyor aquell protagonista?
Dudley Moore.
Dudley Moore, no? Una mica aquest senyor que era una mica un senyor que ja li havia passat una mica l'edat daurada, no? Però ell es considerava continuava considerant una mena de playboy ja doncs més enllà dels 40, no? I tenia doncs ganes de continuar visquent la vida al 100%, no? I llavors a partir d'aquí li passaven una sèrie d'aventures inimaginables, amb un rerefons una mica picant, no? Una mica jugaven molt amb el que hi havia doncs de sexualitat implícita en el joc, però que al final no acabava sent una sexualitat explícita, no?
Jo només volia dir que aquest joc, l'inici d'aquest joc, diguem-ne, l'origen del joc de Larry, està basat en un conversacional pur i dur que es va anomenar Soft Porn, que és del creador de Larry i és el que es basa el programa Larry. De fet, aquest programa va ser el primer que es va no censurar, però sí, es va autoimposar una etiqueta de per adults. I bueno, l'única curiositat que té és que a la portada d'aquest joc, que per cert, després no hi havia res del que s'anunciava, perquè a més sent conversacional poca cosa més podies obtenir d'allà, a la portada es veia un camarer dintre un jacuzzi amb tres noies bueno, que no, amb l'aigua fins als pits, no es veia res més, l'aigua fins als pits, amb copes a la mà. I una de les que està aguantant la copa és una de les fundadores de Sierra.
Ah, sí?
Que en aquells primers moments va participar com a fundadora de Sierra, va participar en
la Roberta Williams, potser, no?
Em sembla que sí. Va participar a la fotografia aquesta i que molt temps després, doncs, bueno, ja no es va anomenar mai més que ella sortia allà de joveneta, però hi va sortir.
Yo lo que quería comentar también es que Larry era un juego que tuvo mucho marujeo, ¿no? Porque no fue la tercera entrega que, bueno, cuando estaba ya cerca de salir al mercado y tal, pues alguien lo robó. ¿sabes? Ese juego se robó y bueno, hubo que retrasarlo, no llegó a salir, o cuando salió la siguiente parte, sé que tenía partes, pero digamos que oficialmente tuvo bastantes problemas, ¿no? Era parte de un juego que era un poquito retorcido, porque aparte de empezar, te preguntava què edat tens, no sé si tens, us acordeu que es preguntava l'edat del juego.
Això em fa molta gràcia, també les pàgines web que et diuen sí. Quants anys tens, no? Sí, més de 18?
Si ets menor d'edat, clic aquí. Exacte.
No, però en este, sí, sí. En este ai, no sé què doncs.
Actualment els joves menors de 18 anys no tenen la intel·ligència suficient com per saber que no han de clicar la part que diu no, sóc menor d'edat.
I això, tant, i, això, no i depèn de l'edat que posaves, canviava el joc?
Sí, és que és el que quería comentar, que hay un moment en el que digamos que Larry medio triunfa, digo medio porque es pagando, y bueno, cuando se ve la situación, ¿no? Que están ahí en el motel este, que va con la chica, entonces hay un momento que tú tienes, a ver, que tienes que teclear que está el tío de pie, la chica al lado, y ya, como lo pongas, quítate la ropa, ¿sabes? Decirle que se quite la ropa, entonces se la quita, la chica se la quita también, se mete en la cama, y entonces, en función de la edad que hayas puesto, se veía generalmente, pues, la cama, traca, 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 pero alrededor un bocadillo tipo cómic que ponía en inglés censurado.
Censurado, estaba censurado.
Y estaba, y ahí,
la ¿sabes? Gràcia és que aquest quadradet es movia rítmicament, i cada vegada anava adquirint més ritme fins que al final lentament anava perdent el ritme, sí. No? Vull dir, fins i tot en aquest sentit la gent de Sierra va saber mantenir aquest sentit de l'humor especial del Larry, no?
Estem parlant molt del mercat americà, no? Suposo que els conversacionals i l'aventura gràfica venia dels Estats Units sobretot. Aquí a Europa no es va fer res, no...
Es que yo creo que en Europa he seguido mucho la línea americana en este aspecto, ¿no?
Y es que principalmente hay dos grandes compañías que son LucasArts y son Sierra, principalmente,
Y están súper instauradas no en España, en Europa en general.
El Marilyn Manson tenía una segunda parte, que era el Day of the Tentacle.
Exacto.
También era LucasArts, aquest.
Sí, también era LucasArts y es... Des del meu punt de vista, una de les grans fites en el món de les aventures gràfiques.
Sí, sí. Haver rigut molt.
El dia del tentacle, Day of the Tentacle, que partia de la premissa, una mica Independence Day, una mica la Guerra dels Mons, una mica tot això, d'uns tentacles de l'espai,
sí, sí.
Uns tentacles de l'espai baixen a la Terra per conquerir-la, no?
I llavors, però eren com uns gelats al revés, era com un conus que es movia, cloc, cloc, cloc.
I tenien, era com el pop a la gallega, diguéssim, doncs, si li haguessin tret només el tentacle, no? I s'hagués quedat caminant. Llavors hi havia tres personatges bastant frics, tots ells tres,
sí, sí,
eh?
Una noia, dos nois...
Era una noia una mica estranya, per definir-la una mica bé, diguéssim. Un noi que era el típic americà que surt a les pel·lícules de...
De Porky's, per exemple.
Sí, tipus Porky's, no?
El gordo de Porky's.
Exacte, no? Que és el típic que seria bateria d'un grup heavy satànic, diguéssim, no? Doncs amb una samarreta negra estreta ensenyant la panxa i uns pantalons d'aquests de pirata, diguéssim. I el noi era una mica doncs, com si fos Rick Moranis, una mica, no? Una mica d'estil Rick Moranis a les seves clàssiques
i que ja sortia
en
la primera part de Marilyn Manson.
I que sortia en la primera part.
És el típic ampolla, una mica camisa blanca. Exacte. Sí.
El típic blasillo.
Passa que, clar, en aquest cas els gràfics van guanyar un 1000%, sí. No?
I l'argument.
Havien de viatjar pel temps, havien de recuperar coses.
Havies d'anar endavant i enrere en el temps i aquella casa, evidentment, en la casa on estaves...
Tot era la mateixa casa, més a més.
Era la mateixa casa i, clar, podies anar, doncs, a l'època de la Revolució Americana, diguéssim, i podies anar, doncs, en el futur, no? I, clar, evidentment, la casa canviava radicalment d'una època a l'altra.
Franklin, l'humor del parallams amb la cometa aquell, amb l'estel, sí. Després sortia una cosa que em feia molt riure, que era que havien de recuperar la dentadura postissa del George Washington, el president, que era de fusta, atenció, dentadura postissa de fusta.
En aquest joc tenim també un gran... una gran...
picada d'ullets.
Sí, una picada d'ullets al jugador, que és incloure dins un ordinador la versió del Manic Mansion, la primera, i que si vas a aquella habitació i connectes aquell ordinador, pots jugar a tot el Manic Mansion sencer, el primer.
El primer.
Un gran joc, el Day of the Tentacle, segona part del Manic Mansion, un altre dels mítics jocs de les aventures gràfiques. Si us sembla, fem una petita pausa, tornem de seguida, estem al Game Over a Ona Catalana, avui parlant d'uns jocs que juguen tranquil·lament a nivell físic, mentalment havies de treballar molt ràpid, com eren les aventures gràfiques.